Són les 8 del vespre.
Si vols saber més, un espai amb Joan Pallarès.
En moltes contrades catalanes no es considera finida la Quaresma fins al vell punt de la mitjanit del dia d'avui, dissabte de Glòria. Per això, abans, molta gent s'aplegava en acabar el sopar en alguna església o a capella d'aquelles que eren en una fornícula en els carrers per resar fins a arribar a la mitjanit, moment que consideraven el de la resurrecció. També era costum coneguda des del segle XV que les autoritats d'alguns pobles, el dissabte sant o dissabte de glòria, dictessin i proclamessin un ban encoratjant els vilatans a celebrar amb joia l'endemà diumenge de resurrecció.
Ràdio Estel.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, l'espai de creixement personal de Ràdio Estel. A cada programa reunim un convidat i els nostres col·laboradors per descobrir com cada matí ens porta una nova oportunitat. Cada dia podem començar la vida de cap i de nou. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Tens problemes per pagar el préstec hipotecari o el lloguer de casa teva? A Càritas Diocesana de Barcelona tenim a la teva disposició el servei de mediació en l'habitatge, un servei gratuït on et podem assessorar i cercar solucions. Tan senzill com trucar al 607 06 05 92. Servei de mediació en l'habitatge de Càritas. El teu servei. Aquest estiu imagina't allà on vulguis amb el Club Més Amics. El juny, Terra Santa i el nord d'Itàlia. El juliol, Canadà, la ruta de Santa Teresa d'Àvila a Castella i la ruta bíblica a Jordània. I a l'agost, Terra Santa i Petra, Etiòpia i Armènia. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Amb l'abstènia primaveral, l'estrès es pot tornar crònic i apareixen la falta d'energia, la tristesa, l'insomni o la irritabilitat. Per mantenir l'estrès sota control, Megaestrès, que t'ajudarà a retornar la tranquil·litat facilitant el descans, i Execostrès, que t'ajudarà a combatre els efectes negatius de l'estrès en el teu cos. Natur Plus, complements alimentaris d'origen natural des del 1971. La Setmana Santa es viu a Ràdio Estel. Dissabte Sant a les 10 de la nit, Vetlla Pasqual des de Montserrat. I diumenge de Pasqua a 11:45 del matí, Missa Pontifical Solemne des de la Catedral de Barcelona. La teva Setmana Santa a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8, Girona 103.4, Tarragona 100.6,
Tortosa 90.1, Vic 98.4. Tot seguit us oferim la repetició del programa Catalunya sense barreres. Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, buenas.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem en una nova edició de Catalunya sense barreres, la d'aquest cap de setmana compartit entre gener i febrer. Tanquem un mes i obrim un altre amb un programa especial on m'acompanyaran a la ràdio, als estudis, en Cisco Valles, la Montse Faus i la Maria Vilà. Bona tarda, companys. Què tal?
Hola,
com ha provat la setmana?
Sí.
Ja tenim govern a Grècia.
Això sembla,
ja
no?
Ja han passat coses, no?
Si ens posem a passar de Grècia, ja no fem programa, eh?
Cisco té molt a dir, crec,
sí, exacte.
Europa es mou, podríem dir això.
I tant.
Mi, sí, estic molt, jo estic molt content amb la Grècia.
Doncs m'agradaria que expliquéssiu una miqueta als oients què té d'especial aquest programa. Què penseu?
Doncs mira, que parlarem amb tres persones que crec que són tres projectes que en certa manera són tres projectes de vida, em sembla.
Sí, i aquesta vegada posem el focus amb les persones, no? Més que amb el projecte, indaguem una miqueta dintre de cadascú perquè ens expliqui la seva visió i la seva perspectiva més a nivell personal.
Jo vull conèixer el Joan Païssa. Només veure'l ja he pensat que d'aquí pot sortir una gran amistat. Després en parlarem, però...
No el coneixies?
No el coneixia de res, però és aquella gent que tens bona química, no? I quan el veus, diu...
Uh-huh. Quins valors tenen en comú els convidats que heu portat a l'estudi? Què en penseu, també, d'aquesta segona qüestió?
Jo crec que la fortalesa per tenir uns objectius i tirar-los endavant, a vegades jo crec que complexes.
El compromís, no? El compromís amb ells mateixos i vers la societat, de voler fer les coses d'una altra manera i voler-les fer bé.
Ho han dit molt bé, elles dues. No, clar, no, és veritat, és una altra forma de veure la vida, una altra forma molt diferent, que no prima la competitivitat i la competició, que ven qui és millor, no?
Sí.
Qui és més bona persona.
Cisco,
que és la millor competència que hi ha.
5 cèntims d'en Joan Païssa. Qui serà el nostre primer convidat?
Doncs mira, jo un dia anava per Sant Cugat i vaig veure un cartell d'un documental que es deia Glenn's Up, vol dir mirant cap a dalt, i hi havia una persona que media un metro, una cosa així, enfilada dalt d'una cistella, i era el cartell de propaganda del documental, no? I em va picar la curiositat, vaig buscar informació i vaig descobrir en Joan Païssa, que tenia 28 anys, tenia ara, no?
Ara ja 28, sí.
28, ja.
No el deixem parlar encara, Toni, quan? Perquè si no la sorpresa queda... O sigui, que la peculiaritat d'en Païssa quina és?
Doncs que, malgrat tenir un metro d'alçada, doncs té unes ganes de viure, de fer de tot, de... Uh-huh. I fins i tot d'ajudar. És a dir, quan llegint la seva història, la seva feina, ell vol portar il·lusió.
Quan fas tu, en Joan Païssa, un metre d'alçada, i tu?
Jo vaig baixant. Jo vaig arribar a metro 80 i ara dic anar per metro 77, una cosa així, anem perdent.
Montse, la teva convidada, qui ens portes als estudis?
Doncs a la Rosa. La Rosa Fort és una mestra de l'aula de la Vall d'Hebron i és una persona que cada dia està en contacte amb molts nens que han d'estar ingressats, a vegades molt temps, i, clar, han de seguir els seus estudis.
És mestra, la teva convidada.
És mestra, sí.
I acompanya els nens als hospitals, a l'Hospital Vall d'Hebron, en aquest cas.
A l'Hospital del Vall
d'Hebron. En el seu aprenentatge escolar.
Sí.
Molt bé. I, Maria, tu, com no podia ser d'una altra manera, tens una història d'una voluntària de bandera.
D'una voluntària, d'una supervoluntària. Jo sempre porto superconvidats, ja ho saps, Anna.
Sí. Em consta.
Sí, a més és un projecte molt xulo, que tothom el coneix moltíssim, que és la Casa dels Xuclis, però aquesta vegada el mirarem això des del punt de vista d'una persona que s'ha compromès amb el projecte i que fa moltes coses allí. Veurem com és el seu dia a dia allà, què li aporta aquesta experiència amb ella, també.
La Loli Moreno.
La Loli Moreno,
el nom de la teva convidada, Montse Faus.
Rosa Fort.
Doncs, a tots plegats, avui us he portat un càmera de televisió a l'estudi. I el tinc amagat. I ara farà un exercici, perquè després, al final del programa, haurà de parlar i dir-nos com us veu, a tots plegats, aquesta varietat social que representem cada cap de setmana a Catalunya sense barreres. Us sembla?
És un examen, això, així.
Ai. Salutacions del Toni Huguet, que, com sempre, incondicional, el tenim al control de so. I aquesta setmana s'ha presentat el nou equip directiu de l'ONCE a Catalunya. Xavier Grau continuarà 4 anys més com a delegat territorial i Enric Botí com a president del Consell. L'ONCE va invertir gairebé 95 milions d'euros a Catalunya durant l'any 2014. Aquesta xifra representa quasi la meitat dels ingressos de l'organització l'any passat. Els recursos s'han destinat a millorar l'atenció de les persones cegues i a donar suport a persones amb discapacitat. El Els serveis i prestacions socials que l'ONCE ha destinat a casa nostra durant l'any passat han permès donar cobertura a més de 10.000 persones afiliades, entre les quals 1.300 estudiants.
Y paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, por más sé que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Yellow is the color of my true love's here in the morning. When we rise in the morning. When we rise, that's the time. That's the time I love the best.
Joan Païssa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
O sigui que fas un metre d'alçada.
Sí, sí, sí.
Jo, 1,73.
1,73. Bueno, jo estic acostumat, que tothom faci més que jo.
Com agafarem les nostres mans si fóssim parella?
Bueno, tampoc hi ha problema, un cap amunt i l'altre cap avall, no?
Sí?
Sí,
tu creus
sí,
que hi arribaríem?
Sí, clar que sí.
Com és la vida per una persona com tu?
Jo sempre dic que per mi és normal, no sé com sóc, aleshores... de vegades em costa descriure quines dificultats tinc, perquè, vulguis o no, d'una manera o d'una altra sempre acabo trobant solucions, no?, per fer les coses. Això és molt interessant. M'han fet un documental i en aquest documental es veu molt bé, no?, i la gent es pot posar molt en la meva pell i veure com es viu la vida a un metre d'alçada. El documental, la càmera està a un metre i aleshores es veuen molts caps tallats, no? Jo quan vaig pel carrer, doncs moltes vegades, si no estic mirant cap amunt tot el rato, jo no veig les persones. De vegades hi ha gent que em veu, que em coneixen, em saluden i jo ni els veig. No? Vull dir que no s'ho prenguin malament.
Quantes vegades t'han dit enano al carrer?
Doncs unes quantes. La veritat és que és bastant comú. Sí, i o enano, o gent que se'n riu de tu, no?, que et miren raro, insults, i bueno, penses, ostres, jo pensava que encara estàvem en una societat una mica avançada, no? Però aquests estereotips costen molt, no?, de trencar.
Tot i que també hi ha mirades que queden enamorades de tu, com la del nostre company Siscu Bages, perquè lo tuyo fue flechazo a primera vista, con este hombre.
És que, bueno, és que hi ha gent que té una química que entusiasma. No? Suposo que en els que vam fer el documental també tenim el productor del documental.
Presenta-me'l, sisplau, sí. Perquè jo ja he quedat seduïda pel país, no he vist res més que ell.
L'Oriol Gispert, no?
Què tal, Oriol? Bona tarda.
Bon dia.
Suposo que els hauria passat el mateix que a mi, no? Que em veu veure el Joan i em diu, hosti, aquest tio té un documental. I
sí, bueno, de fet, no hem fet periodisme d'investigació, perquè sortia en una contraportada d'un diari i allà hi havia una entrevista amb ell, i era allò que estàs fullejant al diari, i com que nosaltres sempre estem a la white d'històries, i vam pensar, home, és curiosa. Aquestes històries es passen per allà, tu pots dir, m'interesso, o un altre un dia farà un documental segur. En aquest cas vam dir, bueno, anem a conèixer el Joan, i vam anar a conèixer el Joan, i és on ens va seduir, evidentment, com pots comprovar.
Que és un gran diu que volia jugar a bàsquet, no?
Sí, 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 bueno, això és una de les seves parts. Ell té una filosofia de vida amb molts, diríem, aspectes molt interessant, no? I un d'ells que a nivell, diríem, de rànquings feia gràcia era, home, vol jugar a l'esport dels alts i és el més baix de tots, i a partir d'aquí ens va donar una mica idea de com articular un documental.
Sí, això, el bàsquet és el meu esport preferit, no? No és el que faig més, evidentment, però, clar, jo sempre he dit que si una cosa t'agrada, per què no la pots fer, no? És igual el que et digui l'altra gent, el que pensi l'altra gent. Així que sempre m'he anat buscant la vida per anar jugant a bàsquet. Jo jugava a l'equip de l'escola i, clar, va arribar un dia que a nivell competitiu va ser complicat, però no l'he deixat mai, no?, de practicar.
Joan, tens 29 anys?
28.
28 anys. El Siscu t'ha posat un mes al guió.
Sí.
T'apanyes amb ell, no?
Bueno, d'aquí un mes.
Exacte.
D'aquí un mes ja els tindré.
És que vaig calcular, vaig pensar, aquest li toquen caure aviat, perquè...
Les matemàtiques no era la teva assignatura, evidentment.
No massa.
Doncs no sé què representa per tu l'esport, perquè, clar, amb això que expliques del bàsquet, m'imagino que és un repte com continu, però Tu jugues a tennis taula.
Sí, l'esport que practico a més alt nivell és el tennis taula.
Va ser l'únic representant espanyol als Jocs Mundials per nans que es van celebrar a Michigan, als Estats Units, l'estiu passat.
Sí, sí, mm-hmm. Sí.
Llavors, què t'hi ha donat?
L'estiu passat no, el 2013.
Sí, i què t'hi ha donat, què t'hi ha donat amb això del bàsquet? Si el tennis taula ja et defenses, si et defenses bé, i escolta'm, guanyes títols i tal.
Clar, és això, vull dir, jo primer abans de jugar a tennis taula... L'esport que m'agradava era el bàsquet. Va arribar un punt que a nivell competitiu ja era complicat disputar-lo i vaig estar buscant un altre esport que pogués fer amb persones sense discapacitat doncs a bon nivell, no? A mi no m'agrada ni que em donin peixet ni res per l'estil. I vaig veure que el tennis taula doncs, m'ho permetia perquè és un joc molt estratègic i bueno, he estat entrenant molts anys, he estat entrenant al Car de Sant Cugat i bueno, a molts altres llocs. I he trobat un estil de joc que em permet doncs, poder competir amb persones sense discapacitat.
Hauríeu de veure el vídeo que hi ha penjat al YouTube d'en Joan jugant a ping-pong, a tennis de taula, que en diuen, no? És brutal. Jugant contra qualsevol de nosaltres ens fot una repassada de nassos. Vull dir que cap de nosaltres podria treure-hi, no sé, 5 o 6 punts en una partida, És veritat, no?
Sí, bueno, no ho sé, potser hi ha algú que juga molt bé aquí, però realment ha de ser, hi han de ser persones que...
Ni fent deixades curtes, ni res, no hi ha manera de poder...
Imagina't jo que no hi veig jugant amb tu a tennis taula, o sigui...
I quan apareixen els de Glains Up, què penses?
Jo em vaig animar ràpidament, però el primer que els hi vaig dir va ser... Clar, què passa? Que moltes vegades la gent quan fa documentals sobre discapacitat l'enfoquen des d'un punt de vista més de la pena, la llàstima, no? I jo no volia res d'això, perquè la meva vida no fa pena ni llàstima. I aleshores els hi vaig dir, vale, perfecte, fem el documental, no? Però vull que reflexi el que és la meva personalitat, no? I que sigui un documental positiu i alegre, que no només serveixi a les persones amb discapacitat, sinó que pugui servir a tot el món, no?
Com és el teu dia a dia? És divertit? És alegre?
Sí, és bueno, a la part no estic tot el dia rient i saltant, no, evidentment, però sí, és un dia a dia on sóc feliç, que jo crec que és el més important.
Però mira, Joan, hi ha quantitat de coses que segur que tens dificultats per fer-les.
Jo, per exemple, si t'has fixat, jo porto una crossa.
Sí.
Vale? La crossa, a part de per caminar, la faig servir doncs, per apretar botons, no? Per llocs que no arribo, o per dir, que estic aquí, si no em veuen a darrere d'un taulell. La faig servir com una eina per arribar a molts llocs que no hi puc arribar, no? O també vaig amb el meu cotxe. És qüestió de buscar solucions. Jo crec
com
que
és
imaginació...
el teu cotxe? Joan, com és el teu cotxe?
Bé, el meu cotxe és un cotxe com les persones que van amb cadira de rodes, que ho porten tot a les mans, jo no faig servir els peus, no faig servir els pedals, i a sobre de la cadira, doncs hi ha un altre... Bé, al seient hi ha una altra cadira per estar més alt, i és automàtic, i ja està.
Uh-huh. Per què me deixes un metre d'alçada?
Tinc una malaltia que es diu displàsia espondilopifisària congènita, bla, 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 que bàsicament...
Bla, bla, bla. Tens sí. Una malaltia que es diu bla, bla, bla?
Bla, bla, bla.
Vinga.
Que bàsicament és que els ossos, vale, no poden créixer gaire i les articulacions, els cartílags, també estan deformats.
Uh-huh. Doncs jo et veig molt, no sé, molta empenta, amb molta força... amb molta alegria, no sé, tot tu ets esperit de superació, però tot és així, és tan bonic com jo ho estic dient?
Clar, jo sempre dic que, a veure, esperit de superació, a mi la paraula superació de vegades no m'agrada gaire, perquè jo li dic a la gent que jo el que he de superar és el mateix que ha de superar tothom, no? Que són els límits que ens posem nosaltres mateixos i les pors que nosaltres tenim. Evidentment, no tothom cada dia té un dia fantàstic, tothom tenim èpoques bones i dolentes, no? Però no té sentit que ens quedem en les èpoques i en els moments negatius d'aquests moments. El que hem de fer és aprendre'n, no? per poder que no repeteixin, no? Que repeteixin el mínim possible. Sempre jo crec que la vida te l'acabes fent tu, no? Acabes tu decidint segons com la enfoques, com l'afrontes, acabes decidint si serà bona o si serà positiva o no.
Què podem explicar del documental? Hi ha secrets, hi ha misteris, ho podem explicar tot. Veuen a Michigan, no?
Sí, sí, sí. Ràpidament explicat, abans, per citar una mica l'Oriol Martínez i l'Enric Ribas, són els dos, diríem, que van començar a veure aquest diari, van venir a mi, vam mirar la contraportada aquesta, vam anar a conèixer el Joan juntament i vam pensar, va, això mereix un documental, som. I què passa? Que el Joan, al cap de 2 mesos, ja marxava a Michigan. Cada 4 anys hi ha uns jocs especials per... internacionals, diríem, mundials, per gent de talla baixa, allà fan diferents disciplines esportives, i ens va semblar molt interessant el seguiment i veure com el Joan s'havia preparat i anava a competir en aquest context. Serien 400 persones de tot el món i l'únic que anava de l'estat espanyol era el Joan, ens deia, també això xocava molt. A partir d'aquí vam fer el que no es fa mai, que és començar un documental pel taulat, és a dir, normalment intentes trobar finançament i trobar els recursos per fer-lo.
Ni crowdfunding,
aquí,
ni
res. Exacte. Aquí, en aquest moment, vam anar amb ell i vam dir, bueno, si no, perdríem Michigan i no ens ho podem permetre. Llavors vam començar per allà, vam estar amb ell, el vam acompanyar a tots els jocs, i quan vam venir aquí el vam acabar de fer. Més endavant vam fer un crowdfunding perquè la gent doncs, també ajudés i van a ser 200 persones, 217 exactament, que van ajudar també.
I es diu Glenn's Up perquè creieu, suposo, que pot tenir sortida fora
d'aquí. Bueno, sí, va ser... Sí, va ser...
Seria mirant cap amunt.
Sí. Seria mirant cap amunt, però ens feia gràcia Glenn's Up perquè tenia aquest punt més internacional. També anava a Michigan, per moltes coses. De fet, s'està movent per tot el món. Vull dir que va bé que tinguessin un títol també una mica internacional.
I a Michigan vas aconseguir alguna medalla o alguna cosa? Vas guanyar alguna cosa?
Sí que vaig... Bueno, vaig guanyar, però... Vaig guanyar moltes medalles, però crec que... Jo no em quedo amb les medalles, em quedo amb l'experiència d'estar allà vivint uns dies amb persones que han viscut les meves mateixes experiències. Aleshores, jo em sentia molt còmode, no? Era com estar entre amics amb persones que acabaves de conèixer, no? Com estar en família. I això per què, no? Era...
Sí, digues. Preguntava qui va ser el càmera que va enregistrar en País en aquest documental.
Varios, però al principi el Naomi Casaco, vam anar... Bàsicament, dues persones de càmera. Una principal és l'Anna Franquesa, la que ha fet la fotografia és l'Anna, que viu a Brooklyn, però és catalana. I jo vaig... A Michigan també em vaig gravar una mica jo, però més endavant ja ho va fer l'Anna, vull dir que hem sigut entre...
Doncs anem a veure el càmera que tenim avui a la ràdio, com ha vist en Joan Paisa.
In the morning, when we rise, that's the time, I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning when we rise.
Bé, doncs estem al costat de Pau Manyà, que és càmera de televisió. Què t'ha semblat el nostre primer convidat? Una mirada televisiva, audiovisual, vaja, bàsicament.
Visual. Bueno, com ell ja s'ha descrit, doncs és baixet, però la seva manera de parlar doncs és gran, no? És molt gran. I, bueno, ahir parlant amb l'Anna, doncs m'explicava, doncs, que, entre altres coses, doncs ella feia de coach, no?
I, sí.
I bé, doncs escoltant el Joan, jo crec que això és una classe de coach per tothom, no?
Què has après tu? Què t'emportes de missatge d'en Paisa?
Doncs, bueno, doncs primer la força que té, després la naturalitat, no?, doncs de... davant, doncs de potser... dificultats, doncs...
I això tu com ho plasmaries amb imatges?
Ai, Anna...
Com ho faries? És difícil, eh?
Sí, perquè m'has agafat una mica traïció, eh?
No, és que aquí tothom que arriba és el que viu a Catalunya sense barreres.
Com ho plasmaria amb imatges?
Una imatge. Com obriries un informatiu de televisió amb aquest home? Mostra'm quina imatge.
Unes imatges sensacionals són les del Joan a la piscina, eh? Aquestes imatges que són molt maques, que sonen al tràiler de Glenn's Up, i són precioses.
Uh-huh. Jo crec que tothom, amb les paraules, no?, d'aquí, vull dir, amb el que ha explicat el Joan i bueno, els companys del documental, doncs més o menys tothom ja es pot fer la seva pròpia imatge, no? I jo me l'estava construint, i crec que tothom doncs, és capaç de fer-se la seva pròpia imatge, Anna.
L'has de reflexionar, vaja, no, sí. Aquesta imatge. Molt bé, doncs... Última pregunta que vulguis fer-li.
La gent que vulgui veure el documental, que com s'ho pot fer?
Sí, no, inciso més, aquesta imatge que deies de la...
Són molt bones, molt maques, eh?
És molt maca.
Us heu currat molt, eh?
Sí, intentem fer-ho sempre, però... El Joan em va dir un dia, ens explicava que ell no flota quan es tira a l'aigua, diríem, sota una piscina que no té sal. Se'n va avall, no? Llavors aquesta ens va agradar molt com a imatge metafòrica, no? Que si no nedes, si no et mous, et quedarà al fons, no? Llavors ell reflexiona sobre això i vam aprofitar per fer-ho en una piscina, vull dir que és una imatge molt, molt potent. El documental està previst que s'emeti a primavera al Ciència Ficció. Finalment TV3 es va interessar pel tema i l'emetrà en principi en bon horari, vull dir que en prime time, i a part ha tingut un cicle de festivals internacionals que estem movent-lo encara, perquè es vegi el màxim possible, i també ho té una televisió, la PBS nord-americana, que l'està distribuint pel món. Vull dir que el que volem amb el documental és que es vegi el màxim per difondre el màxim el missatge.
Una altra opció, també, jo l'estic anant a moltes escoles, a molts instituts, a fer xerrades, i també hi ha l'opció de passar el documental. Vull dir, em dedico a fer xerrades de motivació, també empreses, i molts llocs, i una opció també és passar el documental com a part d'aquestes xerrades.
Joan, aquí tinc tot l'equip dient-me coses pels auriculars. És boníssim, este tío, però fíxalo que se quede aquí con nosotros un tiempo. Vols quedar-te?
Bueno, no ho sé, perquè no tinc gaire temps, però home, es podria parlar, ho podríem mirar.
No és perillós, no és un pot, digue-m'hi, això. Joan Paix, ha estat un plaer tenir-te a la ràdio. La pregunta més incòmoda que t'han fet mai.
Que m'han fet mai de preguntes, no ho sé, és que jo com que estic acostumat a tantes preguntes que ja no em sorprèn res, vull dir, em poden preguntar el que sigui, que ja les coses no m'impacten, no? Estic preparat per qualsevol cosa. Pensa que vaig a l'escoles et pregunten de tot.
Vull dir que... Però vas una mica com a heroi, no? Amb les teves xerrades, a explicar el teu concepte de vida, vull dir, hi ha una predisposició de l'auditori a veure què dius.
Però és un risc, eh? Anar a un institut amb els animals que són els crios i els joves poden fer qualsevol disbarat, eh? No,
per això, jo ja tinc molta experiència.
Sí, jo en tenia quan deia això.
Això que el tema de preguntes, no, és que... Estic acostumat a tot.
I aquest documental, què t'ha portat a tu?
Què m'ha portat a mi?
Què és diferent a la teva vida després del documental?
Doncs mira, m'ha portat que jo, per exemple, jo abans del documental, no? I abans de... vaig fer una campanya de micromecenatge per anar als mundials. Abans de tot això, jo feia el mateix que faig ara, però no explicava, no?, la meva història. I a partir de començar a sortir mitjans, vaig començar a veure que el fet d'explicar la meva història rebia molts missatges positius de gent, no?, de gent que deia, ostres, que interessant, moltes gràcies, no?, perquè m'has animat, m'has ajudat. I vaig pensar, doncs mira, a mi m'agrada molt, no?, ajudar les persones. I vaig dir, mira, doncs si explicant la meva història puc ajudar les persones, això és el que és diferent ara en la meva vida, que tinc més oportunitat d'arribar a més gent.
Doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Oriol i Joan. I Sisko, felicitats pel convidat, eh? Cada cop tu poses més el llistó, ja veuràs què fas a la següent.
Entre Pau Gasol i el Joan Païssa, jo em quedo amb el Joan Païssa.
Home, és que crec que un aplaudiment per aquest home, que és nostre allà. Aquí aplaudim, fem de tot a la ràdio, Joan, és un programa viu. Moltíssimes gràcies i nosaltres continuem perquè hi ha més històries i molt potents a Catalunya sense barreres.
Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. You got this look I can't describe. You made me feel I'm alive when everything else is so fake. Without a doubt you're on my side. Doncs continuem amb més programa, ara amb la Montse Faus i la seva especial convidada, una mestra d'extraordinària sensibilitat, la Rosa Fort. En ocasions cal adaptar l'escola a circumstàncies especials que es donen a la vida. Aquest és el cas dels nens i nenes que estan ingressats a un hospital. Han de seguir els seus estudis, però no poden anar a col·legi. I és per això que es porta l'escola, el col·legi, a l'hospital. La nostra convidada és mestra de l'aula de la Vall d'Hebron, un servei que forma part del sistema públic d'educació de la Generalitat i que, clar, la Montse Faus, especialista en temes de formació i educació, havia de portar al programa.
Doncs clar, Anna, doncs avui amb nosaltres està la Rosa.
Benvinguda, Rosa.
Hola, bona tarda.
A casa
teva. Gràcies.
Alguna vegada havies estat a la ràdio per parlar de la teva faceta de mestra a l'hospital?
Sí, un parell de vegades ja.
Sí,
però fa temps ara, de venir directament als estudis, fa temps.
Què solen preguntar-te els periodistes? Què volen saber de la teva tasca professional?
Sí, no, el que és, doncs, això, el que és una aula hospitalària, què hi fem, l'actitud dels alumnes... els sentiments que comporta també, el que vius allà dins amb nens i nenes que estan amb llargues malalties.
Perquè, clar, l'aula té unes característiques una mica especials. Explica'ns ben bé què és l'aula del Vall d'Hebron.
L'aula, a veure, és l'escola a l'hospital i té dos aspectes, el que és el físic, l'espai físic on treballes, que tant és una aula com les habitacions, i després el més important, que és el projecte pedagògic perquè tots els nens i nenes de llargues malalties o de malalties prolongades, és a dir, que són de tota la seva vida, com deia ara, per exemple, el Joan, doncs puguin tenir el seguiment escolar que els hi pertoca, que puguin seguir el seu curs, amb el seu treball, amb tot el que ells han de fer.
Perquè la vostra jornada cada dia és diferent, no?, segons els ingressos i l'evolució dels nens i nenes. Com ho organitzeu, això, cada dia?
Sí, nosaltres, de fet, de 9 a 10 del matí fem la reunió pedagògica, la reunió per parlar dels nens que hi ha... o sigui, cada dia ens donen una llista amb les altes que hi ha hagut, amb els nens que continuen treballant, i els nens que hi ha que ingressen aquell dia. I amb aquesta llista nosaltres ja comencem a preparar la feina per tots els nens que ja coneixem i que sabem que hi ha el que han de fer. Els nens nous preveiem doncs, anar-los a visitar, anar-los a veure i començar doncs, a treballar tota la feina que s'hagi de fer. I amb els que ja doncs, se n'han anat, doncs, tancar el tema doncs, amb informes o el que calgui fer.
Perquè quin ventall d'edat acolliu-vos? Des de ben petitons fins al batxillerat? O...
De fet, l'ensenyament és l'obligatori, que és la primària i la secundària. Però amb els que són de molt llarga estada, que estan nens i nenes que estan molts mesos, tant si els podem ajudar, a parvulari també els ajudem i a batxillerat en alguns aspectes que podem també.
Per què és important que aquests nens que estan ingressats a l'hospital puguin assistir a l'escola d'una forma més o menys normalitzada, segons els casos?
Doncs a part d'estar a l'hospital i de poder guarir la seva malaltia, és evident que és el que fan més important, perquè és el seu projecte de vida. El que ells realment haurien d'estar fent en aquests moments és estar a l'escola, i no a l'hospital, no?, per anar bé. I, per tant, el fet de poder seguir el seu treball escolar vol dir que estan en contacte amb l'exterior, perquè estem en contacte amb la seva escola, estem en contacte amb els seus companys, amb els seus mestres, i per tant, i ells saben que quan sortiran de l'hospital es podran incorporar a l'escola fent la feina i estan amb el mateix curs i amb els mateixos companys que tenien.
Rosa, però un nen habitualment ja li costa, segons què, fer deures, anar a l'escola, vull dir, si a més està a l'hospital, vull dir, la seva actitud davant de la tasca escolar, com la rebeu vosaltres?
Doncs mira, en general, molt bé, tant per l'alumne com pels pares. Els pares, evidentment, ho troben fantàstic. Però els alumnes, potser a vegades algun alumne més de secundària, més grans, els hi fa una certa mandra, no? Diu, ostres, a l'hospital també hem de fer classe? Però després, el que han passat dos o tres dies, són moltes hores, l'hospital és un espai molt tancat, i si... De fet, treballem pràcticament amb tots, i molt bé, eh? Vull dir que els que fins i tot algun que li costa, doncs s'incorpora amb la feina.
Rosa, podem dir que intenteu portar la normalitat a un entorn totalment fora de lo normal?
Exacte, exacte, perquè de fet és l'única tasca que fa l'alumne que realment hauria d'estar fent. I la intentem portar al màxim, perquè a més intentem treballar amb el mateix sistema o treballs de la seva pròpia escola. Estem en contacte amb tots els professors d'aquests nens i nenes que estan molt temps a l'hospital. Ens passem, fem una programació personal per a aquests alumnes, juntament
sí,
amb els seus tutors.
Cada nen té una atenció personalitzada.
Sí, sí, perquè, de fet, els nostres alumnes, bàsicament, són nens i nenes que no poden sortir de l'habitació, la majoria. Per tant, és totalment individualitzat el treball que fem amb ells. I dels que poden sortir, ens podem trobar en un espai de classe que tenim, però que potser doncs, hi poden haver 5 o 6 nens, més o menys, però són de cursos diferents, d'escoles diferents, de territoris diferents, i per tant has de fer amb cadascú doncs, el que ell està fent.
Abans has parlat que, clar, això, els nens, el seu projecte de vida és doncs, créixer a l'escola i estan en un àmbit doncs, que és fora del que els hi tocaria, no? Però és així. El contacte que vosaltres teniu amb les escoles, que també ens has dit que el teniu, com és? Venen els mestres a veure-us, vosaltres hi parleu? Com ho organitzeu, tot això?
Mira, quan detectem algun alumne d'aquests de llarga estada, el primer que fem és parlar amb les famílies, demanar permís per poder parlar amb les escoles, i nosaltres sempre a les escoles, evidentment, és amb el tema escolar, mai amb el tema de la malaltia. I llavors les famílies sempre, evidentment, estan d'acord i ens posem en contacte amb els seus tutors que tenen a l'escola. Perquè, en definitiva, qui ha d'acabar firmant els informes, les actes de que passa el curs, és el seu tutor de l'escola, no nosaltres, eh?
Clar, perquè l'objectiu és que aquest no perdi cursos, sobretot si estem parlant de nens que estan molt temps, no?
Exactament. I llavors amb nosaltres el que fem és posar-nos en contacte amb els seus tutors, preparem quin és el material imprescindible que necessita tenir assolit per poder passar el curs, perquè és de molts mesos, i això és el que fem. I fins i tot, doncs, des de l'institut o des de les escoles ens envien els exàmens que nosaltres adaptem al treball que han fet, però fan l'examen que han fet a la seva escola o al seu institut.
Per fer-vos una idea, quines malalties tenen els teus alumnes? Actuals, passats, els que puguin venir, sense personalitzar?
Totes. Mira, nosaltres atenem tots els nens que hi ha a la planta de nefrologia, cardiologia, diàlisi, oncologia, pediatria, cirurgia, cremats, traumatologia, a la UCI, per exemple, l'UCI també atenem, sempre que ens demanen que aquests nens ja estan amb possibilitats de treballar, també estem a la UCI. Per tant, totes, bàsicament.
Clar, Rosa, i tu que ets mestra, quan estàs davant de la fragilitat humana més palpable, més doncs, no sé, vaja, que t'arriba al cor sí o sí, com pots imposar una mica aquesta suma no està ben feta, m'has posat una falta d'ortografia, què és això de no fer els deures?
Doncs mira, sí, la veritat és que nosaltres sempre diem que els nens ja no els veiem malalts. Són nens, són alumnes de l'escola. I és veritat, eh? A vegades treballes amb unes circumstàncies molt dures pel nen i tal com estan ells, doncs és complicat. Però a la llarga ells agraeixen que hi hagi aquesta seriositat amb la feina, aquest treball, perquè això els hi comporta, doncs això, no haver de repetir un curs, estar quan es poden incorporar a l'escola, estar més o menys o gairebé igual, o més fins i tot a vegades, perquè com que l'escolaritat allà és tan individualitzada, pots també avançar en molts aspectes, avances més. I és una feina que, doncs, en moments és molt dura, perquè en moments és molt dura, però és cert que el dia a dia nosaltres anem i treballem amb ells i és que ja no els veiem malalts, no els veiem...
I suposo que això els nens ho agraeixen, no?
Clar, per això, perquè ells ho tenen clar, és l'escola, i ells saben que a l'escola doncs, hi ha uns objectius, hi ha unes finalitats, hi ha uns hàbits, hi ha un treball, i és el que intentem fer allà igualment.
Doncs, Rosa, anem a buscar una imatge per tu. Et sembla?
Molt bé, d'acord.
Vinga, anem a buscar-la. Pau, tu com plasmaries amb unes imatges la Rosa... I la seva tasca, la seva feina.
A veure, dins un entorn hospitalari, no?, que és un entorn doncs, dur, difícil, tancat, doncs, com tots coneixem, doncs, donar l'oportunitat doncs, a aquests nens doncs, de, bueno, doncs, de que tinguin... Doncs, bueno, de portar una mica de normalitat. Jo m'imagino doncs, que els nens ho agraeixen, dona alegria. A vegades veiem els nens doncs, que tenen la sort doncs, de poder fer una vida normal, que van a l'escola... I a l'hora d'anar a l'escola, doncs, com algo dur, avorrit. I l'aprenentatge es converteix com algo, bueno, és una feina, una tasca que s'ha de fer, però, en canvi, quan estàs privat d'aquesta normalitat, si la tens, encara que sigui una mica forçada, perquè és l'escola que va a l'hospital, doncs això ho agraeixen, no?
Sí, un somriure hi hauria en aquesta imatge.
Sí, un somriure i un somriure a la cosa d'aprendre, no? Perquè quan estàs tan limitat en un entorn... És com una finestra, no? I, jo crec que s'aprèn amb més alegria, potser, no?, que en una escola normal. Vull dir, bueno, normal, en una escola...
Sí, 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 sí. I sobretot perquè, a veure, és un espai on els sentiments són molt importants. Llavors els pares pateixen molt i, per tant, potser a vegades no poden actuar amb la tranquil·litat, amb com estarien a casa amb els nens. L'equip mèdic, en general tothom, doncs fa la seva feina. I què passa? Que nosaltres gairebé som les úniques persones que entrem prescindint de tot això d'alguna manera, no? Perquè quan treballem amb ells és perquè i els metges ens han dit que hi podem treballar, per tant, estan en condicions de treballar i ens hi posem en plan molt professional, en plan molt seriós, que no és un voluntariat de passar l'estona, que això ells ho tenen també molt clar, passar l'estona en el bon sentit, però que no, que la nostra feina és la de mestre. I molt bé, la veritat és que tant els petits com els grans, i sobretot després, quan venen, com sempre, no?, que venen o per fer revisions, o de tant en tant fins i tot alguns els hi fan estat tant temps, que alguns els hi fa gràcia tornar i fer una ullada a l'hospital i el que hi ha. I la veritat és que les abraçades, els somriures, el que et criden, no?, et criden pel nom, et veuen al passadís, Rosa, o qualsevol altre mestre, amb totes igual, doncs és el que t'omple més i és el que et fa sentir que la teva feina, a part de professional de l'ensenyament, com a persona, amb ells els has ajudat també.
Vosaltres porteu una bata blanca, de fet.
Sí, 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 portem bata blanca i perquè a vegades hem parlat de fer-la diferent, però, mira, no ens porta gaires problemes, la veritat, portar la bata blanca. A l'hospital has de portar bata per, com a distinció de personal de l'hospital, i ara hi ha algunes bates amb uns dibuixets i amb colors, però també les porten les infermeres, amb la qual cosa no ens diferenciaria gaire de la infermeria.
Rosa, tu no t'has posat nerviosa perquè un camarada de televisió t'estigui observant tota l'estona, oi?
No, perquè...
No, mira, perquè tu ets observada contínuament. Nosaltres hem vist com els nens a l'hospital estan fent els deures amb tu i els pares estan fora, des de la porta
sempre,
de vidres, mirant,
sí,
sempre.
Sí, moltes vegades fas classe a les habitacions i els pares es poden quedar o anar-se'n, poden fer el que vulguin.
Sí.
I molt sovint alguns es queden i, per tant, hi estem acostumades, i això sí, a treballar en presència d'altres persones.
Molt bé, doncs, Montse Faust, moltes gràcies per presentar-nos la Rosa Fort i la seva bonica tasca a l'aula hospitalària de la Vall d'Hebron, amb tots els nens i nenes que estan hospitalitzats allà. I espero que torneu.
Moltes gràcies, gràcies per difondre també la nostra feina, que és important, i els nens, clar.
Vinga, doncs nosaltres continuem amb tu, que ens escoltes, compartint el cap de setmana del 31 de gener i 1 de febrer. Anem amb la tercera història.
I'm not a perfect person. I never meant to do those things to you. And so I have to say before I go.
Catalunya sense barreres, tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
I hate you, but I love you. I just can't take how beautiful you are. I hate to say this, but my eyes go blind.
Ja hi som al tram final de Catalunya sense barreres, ara amb la Maria Vilà. La tercera convidada del programa és la Maria Dolors Moreno, Loli, per tothom que la coneix. És una voluntària de bandera. Està jubilada ja fa uns anys i ara ocupa el seu temps lliure en diverses activitats. De fet, canta dues corals i està especialment vinculada als nens amb càncer. Benvinguda.
Hola, Anna, molt bona tarda.
Home, tu has tractat qualsevol tema relacionat amb temes de voluntariat, però si a més apleguem la variable nen, la variable càncer, clar, quina dimensió aporta, doncs aquesta tasca solidària?
Aporta aquesta gran dimensió, no?, que un projecte conegut mundialment, no?, com és el que presentem avui, no?, que és un un esforç comú de moltes administracions públiques, moltes empreses i després moltes persones a nivell individual que han fet que aquest projecte sigui el que és, no? Que és una explosió d'energia i de realment de vinculació entre persones.
Un fas de voluntària, Loli. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda. Jo a la Casa dels Xuclis...
Sí?
I la veritat, farà uns 4 o 5 anys que hi vaig.
Uh-huh.
I, bueno, vaig començar amb els nens a fer-los fer papiroflèxia i bueno, doncs molt bé. Però després vaig veure que per allà també estaven les mamàs i els papàs, eh? I va donar la casualitat que feien a Sitges, de Patchwork, feien cada any fan una trobada pel Patchwork. Però l'any aquell els nens podien participar. I com és per dir-ho que soc manites, una mica manites, doncs llavors vaig dir, i si els nens participessin? I llavors el que era tenia que ser sobre el Mediterrani. I llavors, doncs clar, vaig anar als nens, i com també dibuixen i pinten, doncs vaig dir, bueno, ara imagineu-se el mar. I llavors, què faríeu? I uns van fer peixets, l'altre van fer un vaixell, l'altre va fer un pop, l'altre va fer un cofre amb tesoro, i bueno, i llavors, doncs... Pues...
Creativitat al poder, veig,
I
no?
I tant, i tant. Però tu exactament què fas a la Casa dels Xuclis, així, de manera habitual?
De manera habitual vaig, i ara, arrel d'això que t'he explicat, es van implicar les mares.
Sí.
I llavors, poder ara vaig més mames i nens, perquè a les mamàs els hi faig fer, doncs mira, coses manuals. Hem fet una casseta amb un cor per penjar...
Manualitats, en general.
Ah, exacte.
Molt bé.
Hem fet un angelet preciós, hem fet... Bueno, moltes coses.
O sigui, la teva tasca primer va començar
pels
fent
nens.
Suport amb nens amb càncer a la Casa dels Xuclis, que recordem que és un equipament on famílies que són de fora, de
sí.
Barcelona, venen perquè els seus fills estan en tractament en hospitals de referència a la capital catalana, correcte?
Exacte, i són de tot arreu.
Tu vas començar fent costat a nens, amb càncer,
sí,
i després
sí.
Has acabat una mica ja amb les mares.
Nens
no?
I mares, sí. Sí.
Uh-huh.
I saps què passa? Que les mares... També el que em vaig donar compte és que passen moltes hores allà a l'hospital, moltes hores. I si voleu que us digui, els hi veia unes carones com pansides.
Clar.
I vaig dir, bueno, i què podríem fer? I llavors doncs vaig començar a preparar coses i les mamàs, doncs, bueno, encantades. I hem fet des de corones de Nadal, ara aquest Nadal hem fet centres de taula, hem fet, jo què sé, hem fet moltes cosetes.
I aquest és una mica l'esperit de les persones voluntàries de veritat, no? D'aquestes voluntàries d'acord, que detecten realment on estan les necessitats, no? Perquè a vegades el que voldríem nosaltres és això, doncs cuidar els nens, que estan més tal, que fa més gràcia... Però aquí la Loli va detectar que qui realment ho necessitava no eren tant els nens, que potser ja tenien els seus suports, no? Sinó que eren les mares. La que realment necessitàvem aquest punt, no? De fer coses, de relacionar-se amb altres persones, de fer coses amb els seus fills també fora de l'entorn de l'hospital.
Exacte,
no?
De fet, nosaltres hem vist com les mares riuen totes plegades al voltant de la Loli.
Sí, senyor. Mm-hmm. I saps què passa? Que, per lo que sigui... Perquè jo he viscut això de tindre una persona malalta de càncer, doncs la veritat, el que més va és estar alegre i els nens surten també. La veritat és que els nens surten per allà, donen el seu parer, això m'agrada, això no m'agrada, dibuixen, pinten, i les mares cusen. Mira, ara tenim una geganta que ens han regalat preciosa, preciosa, però clar... No té fandilles.
L'és teu estil, oi?
Ni té fandilles i només té el cos el té pintat. I hem dit, no res, tenim que fer-lo un traje de geganta, però de categoria. I llavors, pues mira, estem fent la jaqueta i li farem una fandilla en tot, perquè els Xuclis tenen tot de dibuixets a cada porta dels nens. Hi ha un Xucli diferent, i el Xucli de l'estiu, de la primavera, de tot això, preciosos. I llavors la fandilla li farem tot de Xuclis posadets, i quan la geganta balli, pues estarà ensenyant totes les habitacions dels nens.
Està una geganta, tenen la Casa dels Xuclis.
Sí,
imagina,
sí,
ja
sí,
és l'últim que els faltava, eh?
Passejant, no sé qui la portarà pels jardins de la Casa dels Xuclis,
bueno,
o pels passadissos.
Els pares, eh?
Sí?
No et pensis, que hi ha més d'un se l'ha posat a sobre.
Ah, val,
el que passa
bé.
Que ara li tenim posat així com un, no dic un drap, una roba molt maca, tota estampada, però res, sembla una hippie. I ara la tenim que fer una geganta guapa. I, bueno, i estem tots il·lusionats, els nens, pintant els xuclis, els que els agrada. Pues jo vull la meva habitació, pues jo vull aquesta, jo vull l'altra. I així és el que d'això.
Recordem que la Toni Fernández de Cora ens va portar a l'Espai d'Entitats, justament la FANOC, l'Associació de Familiars de Nens Oncològics de Catalunya, que és l'entitat que gestiona la casa dels xuclis. I, de fet, Maria, tu saps què és un xucli?
Pues per més o menys per lo que ha dit la Loli, ho he anat intuint, però potser ens ho podries explicar més bé, no? El xucli què és? Aquest personatge, no?
Que aquest està dintre... personatge és una mà que xucla les males vibracions. I per això diu que xucla tot lo dolent, i llavors, però els xuclis són preciosos, perquè a més són tots maquíssims. Hi ha el xucli que està com si fos la castanyera, hi ha el que va amb el flotador que és a l'estiu, el que s'està menjant un polo, però tot és rialler, eh? Però per això diu que xucla totes les males vibracions, i els nens tots volen el seu xucli que els posem a la geganta. I bueno, i llavors pues, farem votacions i el que sigui, però els nens molt contentets. I el que passa també és que les mares... Els nens surten a berenar. Per regla general, jo vaig a les 5 de la tarda. I els nens, és quan acaba de fer la siesta, es desvellen una miqueta, surten, estan allà amb nosaltres, i com les mares s'expliquen coses, es riem, jo què sé. I els nens estan per allà també molt contents i molt feliços.
Però escolta'm, a tu allà no et diuen Loli?
No, em diuen la tieta Loli.
És que els vincles que es fan amb aquest tipus de voluntariat van més enllà, no?
Jo soc la tieta. I, bueno, la tieta pues, està molt contenta. La veritat és que em dona molta, 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 molta alegria quan hi vaig. Molta gent em pregunta, diu, no surts d'allà una mica? I dic, no, al contrari, surto tan contenta, perquè els nens, quan estan malaltonets, que els han donat quimio, els han posat sang o el que sigui, estan baixets. Però aquell nen, nosaltres el respectem. I el deixem, si vol quedar a l'habitació es queda tranquil·lament, però quan es troba bé, aquell nen té ganes
de
córrer per allà, perquè els veus corrent, posen música i es posen a ballar i cantem i fem el que faci falta.
I realment la relació que estableixes amb aquests nens i amb aquestes famílies és molt especial,
molt bonica. Jo me'ls estimo tots molt, a les mares, als nens, als pares, a tothom. Ens saludem com si fóssim família, les coses com
si... Ets la tieta Loli, no?
Sí.
I a més de fer tot aquest voluntariat, et queda temps per fer moltes altres coses, no?
Sí, bueno, la meva vida sempre ha sigut una mica així, però bueno...
M'han explicat que estàs amb una coral, amb dues corals?
Amb dues corals. I hem anat a cantar a la Casa dels Xuclis ja, les dues corals.
Tu t'arrencaries aquí a la ràdio? Hombre, amb alguna pesa?
No,
una altra com el nostre càmera, que ens ha quedat mig mut aquí,
em fa una miqueta de vergonya. El que passa és que... És que no.
És que l'has pillat aquí.
Soc una mica a traïció. No puc, perquè llavors no puc. Però, de fet, sí, allà cantem i el que faci falta.
Què canteu?
Pues el que sigui, mira... Aquest dia estaven tots una mica per a les vols de Nadal i jo començava... Navidad... I llavors tots els crios... Navidad, Navidad, dulce Navidad... I només que feia jo... No els hi feia cantar cap villancico, no, només feia...
Aixecaves el dit.
Aixecava el dit i tots... Navidad, Navidad, dulce Navidad... Però, bueno, coses així. Vull dir que no és que sigui... I quan vam anar a la coral, que vam anar per Nadal a cantar, ells van cantar Nadales i tot això, perquè vam cantar coses perquè ells cantessin, i la veritat, molt bé.
Escolta, què es necessita? Què necessita una persona per ser voluntària, però fer-ho com tu ho fas? Amb tot això que transmets,
pues
d'alegria, de vitalitat... Tu creus que qualsevol persona que faci voluntariat... Sí?
I tant. No fa falta res. Fa falta posar-te i dir... Aquestes criatures i aquestes famílies, imagina't, estan fora del seu hàbitat, perquè molts són de fora de Barcelona, tots són fora de Barcelona, per regla general, allà on és la Casa dels Xuclis. Deixen la seva família, deixen fills, pues te tens que posar com tu, amb els teus fills, com si estiguessis a casa d'ells. Jo la veritat és que em trobo com si estiguessi... a casa d'ells.
Però en veritat, això que has explicat la Loli és molt difícil. Fer aquesta neutralitat, transmetre aquesta normalitat a una situació tan tensa i tan difícil. O sigui, fer-ho fàcil és la màgia que tu fas, Loli. Perquè això és màgia,
sí,
eh?
Sí, Loli, no. Perquè a més, no totes les persones podrien fer voluntariat amb nens amb càncer, per exemple. Això n'és conscient?
Jo crec que
conscient,
sí,
tu?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè, escolta, mira, hasta inclús hem fet, perquè també vaig a classe de cuina, aquí on veieu, amb els nens, hi ha una cuina preciosa allà a la casa dels Xuclis, i ells pues, feien canapés i reiem i ens els jalàvem allà. Vull dir... És que...
Anem a posar-te unes quantes imatges, Lori, a veure quines escull el Pau avui convertit en un càmera parlant. S'ho està passant fatal. Estàs tenso.
A veure, no, jo la tieta Loli me l'imagino com la institució, no?, del centre. Vull dir, amb el, doncs, amb el seu carisma, amb la seva alegria... I amb aquesta cosa dels voluntaris, que a vegades és dedicar doncs, una mica de temps i el que saben fer, no? La Lori ens ha comentat doncs, que sap fer manualitats i amb aquests elements doncs, tan senzills doncs, com pot ajudar persones, no? Doncs a, potser a dir-los una estona doncs, de, doncs, del drama potser que estan passant i bueno, doncs, me l'imagino com tota una institució, no? Que vull dir, que ella dona amor i realment els nens se l'estimen, no? I
jo amb ells també, eh? Jo també. Hi ha molts voluntaris, eh? Molts.
Però avui estàs tu aquí, a la ràdio.
Però em refereixo que fan falta molts, però que hi ha molts, perquè veus gent jove, gent gran com jo, perquè jo aviat faré 70 anys, eh?
I podies venir a la tertúlia de les persones grans de Catalunya sense barreres.
Jo si he de posar una imatge a la Loli, jo la veig jove. I per molts anys que tinguis, amb aquesta força i aquesta alegria i aquesta vitalitat, és una imatge jove.
T'ho agraeixo molt, eh?
Molt bé, va. Doncs anem a donar veu a tots els col·laboradors que estan aquí al programa per tancar una mica ja aquesta edició. Se us ha passat ràpida la cosa, no?
Volant.
Sí,
volant.
Sí o què?
Sí, sí, tant. S'ha fet ràpid.
Personatges diferents, variopins, les tres històries.
Sí, jo crec que han aportat una visió molt energètica, molt, molt positiva, no? Entre el Joan, la Loli, bueno, la Rosa, tots han sigut molt positius.
Per exemple, el mateix que quan se'n van els convidats em quedo amb ganes de saber què passa amb les seves vides després, no? Que quan se'n van, no? Què fan, com, no? Perquè els perdem la vista, no? Estem una estoneta aquí amb ells i després...
Bueno, potser així despertem la curiositat, no?
Doncs
per,
sí.
Per seguir investigant.
Sí, a mi m'ha agradat molt la Rosa ara quan estava parlant amb aquesta veu d'alegre que el Pau deia, doncs, que és jove, però és que, a més, els seus ulls... perquè no els podeu veure, però transmeten, no sé, una pau.
Què t'han semblat aquestes històries? A tu, que ets la primera vegada que veus aquest programa de ràdio?
Bueno, molt interessants, perquè ens fan veure, doncs, bueno, realitats de la vida, que a vegades, doncs, o les desconeixem o no les coneixem del tot, no? I llavors, normalitzar situacions, doncs, a vegades, doncs, una mica difícils, doncs ho trobo molt positiu, no?, per tots, doncs pels que ho pateixen com pels que els hi toca de lluny, no? I, bueno, doncs...
Tu creus que són temes que interessen al carrer?
Jo crec que sí, perquè, doncs, aspectes com, per exemple, el del Joan, no?, que, ostres, realment el veus i impressiona molt, no? Vull dir, una persona, doncs, realment adulta, d'un metre, i aleshores, doncs, que t'expliqui la seva situació i t'ho expliqui amb aquesta naturalitat... Clar, tu si no el coneixes, doncs tampoc no saps ben bé com tractar, no? I aleshores, quan te'n coneixes les coses, doncs potser sí que ja ho tractes amb una normalitat i és bo per les dues bandes, doncs pel Joan i pels altres, no?
Mm-hmm. Jo els hi posaria una webcam aquí, no?
Sí,
bona idea.
Connectada a una web, no? I així ens els anem seguint la vida que van fent, no?
Tant mala idea.
La dieta com el Joan.
És bona idea, sí, no? Perquè, a més, la gent, a vegades... És el que deia el Pau, no? No s'atreveix a preguntar perquè, bueno, doncs no passa res, és portar la normalitat. La societat és diversa, no?
Claro. Anem a veure a casa dels Xuclis, no? Doncs apretes la web de la Toni, no?, de la tieta, no? I mira què està fent allà, no? O el Joan, no?
Veure la tieta en acció, a mi m'agradaria, eh?
Deixem per una altra ocasió, potser, més endavant. Anem a veure, Loli?
La tieta banya, la tieta fa el que faci falta.
Jo l'he vist vestir la giganta, eh? I a més m'ho he explicat en tot detall. Mira, doncs moltíssimes gràcies, companys, per haver-me acompanyat avui a la ràdio, a tots quatre, Montse, Siscu, Maria, Pau i també als convidats. I nosaltres, com sempre diem, tornem el proper cap de setmana. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. us hem ofert la repetició del programa Catalunya sense barreres. Escolta això, et sona?
Tu nombre me sabe a hierba.
Cada moment, cada escena i cada instant necessiten la seva banda sonora. I a Ràdio Estel la tenim.
Abans que sigui massa tard, t'aixecaré les mans, miraré cap al cel.
El so dels teus moments, la música dels teus instants i els teus records a Ràdio Estel. Perquè els teus records i els teus instants es mereixen banda sonora.
Ràdio Estel. Una vida inútil equival a un amor prematura.
Johann Wolfgang von Goethe, poeta.